de fitxatges del futbol, que es va obrir el dia 4 d'agost, s'ha tancat aquesta passada mitjanit. I, com acostuma a passar, molts clubs han esperat a l'últim moment per fer alguns moviments. Jordi Torre, bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, el que podem destacar és que s'ha notat, i molt, els efectes del coronavirus en l'economia dels clubs. Les xifres que s'han mogut en aquest mercat han estat molt inferiors a les que s'havien mogut altres anys.
Una primera dada, el Madrid i també el València, per exemple, entre d'altres, no s'han gastat ni un euro, no han fitxat cap jugador. Una altra dada, també molt aclaridora. A la Lliga Espanyola, el cost en fitxatges ha estat de 411 milions, la xifra més baixa dels últims 6 anys. Per sota d'Itàlia, per exemple, amb 745 milions, també de França, amb 434, i això sí, per sobre d'Alemanya, on la quantitat està de poc més de 300 milions d'euros. Queda fora d'aquesta competició la Premier, on els clubs s'han gastat 1.300 milions, més del triple que la Lliga Espanyola. El fitxatge més car d'aquest mercat ha estat el de Kai Havertz, per qui el Chelsea ha pagat gairebé 80 milions d'euros al Bayer Leverkusen. De les últimes hores del mercat destaquen el pas de Thomas de l'Atlètic de Madrid a l'Arsenal per 50 milions i la incorporació d'Edinson Cavani, que estava lliure, al Manchester United.
Doncs amb aquestes quatre dades generals sobre com ha anat el mercat futbolístic aquest estiu, ara el que volem fer és analitzar com a més detall els moviments dels equips catalans. Començant pel Barça, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ronald Koeman, l'entrenador, no s'ha cansat de dir que l'equip necessitava un central i un davanter centre. Els noms d'Eric García i de Memphis Depay estaven a totes les apostes, però al final ni central ni tampoc davanter.
Sí, Koeman no serà l'entrenador més satisfet amb el mercat d'estiu del seu equip, això sens dubte. L'holandès s'ha quedat sense el central i sense el davanter. La negociació amb Eric García es va allargar fins a última hora, però el Manchester City no va baixar la petició de 20 milions d'euros i el debat del Barça entre la necessitat de portar un central i la desmesurada xifra per un jugador que queda lliure en un any es va acabar decantant pel factor econòmic, tot i que el club blaugrana es va costar molt aquests 20 milions d'euros que demanava el City. El que ens expliquen és que Eric García està afectat per la negativa del club anglès i, tot i que es manté l'acord per aterrar l'any vinent al Camp Nou, o fins i tot el proper mercat d'hivern, el jugador tenia coll avall que aquesta temporada ja seria futbolista del Barça. Un Barça que haurà de tirar a hores d'ara amb tres centrals, Piqué, Lenglé i Araujo, a més d'Umtiti, al que tampoc s'ha pogut donar sortida. Però és que el factor econòmic ha marcat totes les operacions del Barça d'aquest últim dia de bojos. Per exemple, Rafinha, en el cas més esperpèntic de tots, marxa al Paris Saint-Germain sense que l'equip més ric d'Europa pagui un sol euro al Barça. 3 milions en funció de variables i el Barça es guarda un percentatge d'una futura venda. Marxa Rafinha, no arriba un central i adeu-siau també a Jean-Claire Todibó. S'ha dit 2 anys al Benfica, a canvi de 2 milions d'euros i una opció de compra per 20 milions més. En canvi, qui no va voler sortir és Ousmane Dembélé. El United havia convençut el Barça, d'entrada reticent, de portar l'extrem francès a Anglaterra cedit, però Dembélé no va acceptar. Potser perquè, en el cas de l'extrem francès, a 2 anys d'acabar el seu contracte, els propers passos de la seva carrera ja estan definits. Era un mercat en el que ja sabíem que sense grans sortides no hi havia entrades. Dembélé ha decidit quedar-se i, per tant, Memphis Depay, el davanter holandès de l'Olympique de Lió, continuarà al conjunt francès. L'acord Barça-jugador era un fet, però sense baixar la massa salarial no hi podia haver incorporacions. I Depay seguirà a França a 1 any d'acabar el seu contracte.
Sí que hi va haver moviments, va ser els equips catalans de la segona divisió. El que més es va moure va ser el Girona ahir. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
3 entrades, 3 sortides i potser no són les últimes.
No, el Girona encara farà un parell de moviments aquesta tarda. D'entrada s'anunciarà l'adeu del capità Àlex Granell, que de moment anirà a jugar al Bolívar, del qual Marcelo Claure, un dels accionistes del Girona, n'és el president. Fins i tot aquesta passada matinada, Claure ha fet un tuit anunciant l'arribada d'un nou jugador al seu club. Granell, que ja no s'ha entrenat aquest matí, marxarà del Girona després de 7 temporades al club. També per avui s'espera l'anunci d'un nou fitxatge, el d'un jugador que arribaria lliure i que per això el podrien fitxar fora de termini. Com deies, Òscar, el Girona va tenir un últim dia de mercat molt mogut, primer amb les sortides, les sessions de Ceballos al Barça B i de Jairo al Cádiz, i la rescissió de contracte d'Alcalá, que també jugarà al Cádiz a primera divisió. I després, amb les 3 arribades a última hora, totes 3 anunciades a partir de 11:45 de la nit. El davanter argentí Nahuel Bustos, del Talleres de Córdoba, però fitxat pel City. L'extrem panameny Joel Bárcenas, que les 2 últimes temporades ha jugat a l'Oviedo, però que arriba a cedir pel Cancún mexicà, i el pivot Cristófaro, a qui ja havien volgut l'any passat. D'altra banda, Stuani no ha anat amb la selecció de l'Uruguai per una lesió al genoll, però no està descartat que pugui jugar dilluns a Leganés.
Molts menys moviments que el Girona a les últimes hores del mercat van fer els altres dos equips catalans de segona. Odal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Només una incorporació a l'Espanyol i al Sabadell i cap sortida de les plantilles.
L'Espanyol incorporava ahir, una mica més d'una hora abans de tancar el mercat, l'extrem del Celta Álvaro Vadillo, que arriba cedit pel club de Vigo, però amb una opció de compra obligatòria per l'Espanyol a final de temporada en cas d'ascens a primera. El jugador, que aquest migdia ha passat revisió mèdica i serà presentat oficialment demà, ahir a la nit ja enviava un missatge als seguidors de l'Espanyol a través dels mitjans del club.
Hola, pericos. Soy Álvaro Vadillo y soy nuevo jugador del Espanyol. Estoy muy contento de estar en un club con tanta historia. Nos vemos pronto. Un abrazo.
Vadillo és el cinquè reforç que ha fet l'Espanyol en aquest mercat, després dels de Fran Mérida, Miguelón, Óscar Gil i Keidi Vare. Finalment, de sortides no n'hi va haver i Campuzano i Àlex López van decidir continuar l'equip. Tampoc han marxat jugadors pretesos per altres clubs, com Raúl de Tomàs, Cabrera o Darder, amb la qual cosa els blanc i blaus completen una molt bona plantilla a segona. Mentrestant, el Sabadell incorporava poc abans de la mitjanit el davanter cedit pel Mallorca Juan Diego Molina, conegut futbolísticament com Stoichkov. És el golejador que buscava Antonio Hidalgo per completar l'equip. L'any passat, Stoichkov, a l'Alcorcón, va marcar 16 gols i va ser un dels futbolistes destacats de la categoria. Amb Stoichkov, el Sabadell ha fet fins a 9 incorporacions en aquest mercat. Ahir, a l'igual que l'Espanyol, tampoc va tenir cap sortida.
I deixem el futbol perquè, Jordi Turria, el Giro d'Itàlia va començar dissabte, només s'han disputat 3 etapes i ja s'ha quedat sense un dels seus màxims favorits a la victòria final.
Ni Geraint Thomas, ni Miguel Ángel López, ni probablement Simon Yates guanyaran la cursa italiana aquest any. El pas del colombià Superman López pel Giro ha durat 9 minuts. Va patir una estranya caiguda en la contrarellotge inicial que el va conduir a un hospital i a l'abandonament. Ahir va ser el galès Geraint Thomas, guanyador del Tour de fa 2 anys, el que va caure en el recorregut neutralitzant de la tercera etapa per culpa d'un vidó que havia tirat algun corredor. Va continuar, però va arribar a més de 12 minuts del guanyador. Ahir li van fer proves mèdiques. Té una petita fractura a la pelvis. I Simon Yates, que es va adjudicar la Vuelta del 2018, no va poder seguir el ritme dels millors ahir a la pujada de l'Etna i va cedir més de 4 minuts. Sense ells, 3 en el favoritisme augmenta per a corredors com Vincenzo Nibali o Jakob Fuglsang. Sense Thomas es disputa ja la quarta etapa, que té 140 quilòmetres i només un port de muntanya de tercera categoria a la meitat del recorregut. Ara hi ha una escapada de 3 corredors amb un parell de minuts sobre el gran grup.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Serà a les 3 de la tarda, del Giro d'Itàlia a un altre gran esdeveniment esportiu que també s'està disputant aquests dies, el torneig de tennis de Roland Garros. Avui, Jordi, ja sabrem el nom dels primers i les primeres semifinalistes del torneig.
En el quadre masculí, d'aquí uns minuts, començarà el partit entre l'austríac Dominic Thiem, que és el tercer camp de sèrie, i l'argentí Diego Schwartzman. I l'últim partit, a la pista central, enfrontarà Rafa Nadal i l'italià Jannik Sinner, dos jugadors que mai s'han trobat en un torneig fins ara. Sinner, que només té 19 anys, va donar la sorpresa en els vuitens de final, on va eliminar Alek Zverev. Nadal, per la seva banda, arriba als quarts de final sense haver perdut ni un set. Malgrat això, insisteix que les condicions d'aquest Roland Garros no són les millors per ell.
Lo que seguro que yo no voy a fallar va a ser en mis condiciones personales, ¿no? Es decir, mi actitud, la forma de ver el vaso medio lleno, medio vacío, hay lo que hay, pero yo pues dentro de lo que hay pues voy a ver las cosas de manera positiva y voy a luchar para darme las máximas oportunidades posibles, ¿no? Eso es lo que dije el primer día y lo mantengo, ¿no? Evidentemente las cosas siguen con un clima complicado.
Pel que fa al quadre femení, avui també es juguen els dos primers partits de quarts de final. És Swiatek Trevisan i és Svitolina Podorovska. Aquest partit s'està jugant ara mateix.
I ara volem sentir un entrenador que, sense cap mena de dubte, ha fet història. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Toni Esteller ha deixat de ser l'entrenador del Club Natació Barcelona de Waterpolo després d'atenció 30 anys al càrrec. Va començar l'any 1990 i ha acabat ara, el 2020.
Segurament hi ha molts pocs casos al món amb trajectòries tan llargues en una mateixa banqueta com la de Toni Esteller, que després de 30 anys entrenant al Natació Barcelona i amb 65 anys acabats de fer, no seguirà entrenant l'equip i a partir d'ara assumirà tasques d'assessor i de representant institucional del Club Cinevista. Són declaracions d'Esteller a Catalunya Ràdio.
Fer balanç de 30 anys és bastant complicat. Han estat moltes vivències, molts partits, molts rivals esportius,
molts àrbits, molts directius, moltes competicions. Ha estat molt de tot, la veritat. Sembla que ha estat poc i ràpid. De totes maneres, vull agrair molt la possibilitat que se'm dona de seguir vinculat al club.
Toni Esteller va començar d'entrenador al Club Natació Catalunya, també ha estat seleccionador espanyol i seleccionador d'Eslovàquia, i amb el Club Cenevista, entre d'altres títols, ha guanyat 2 copes de l'Alén, 7 lligues i 7 copes.
Doncs l'adeu a un mite de les banquetes del waterpolo català, espanyol i mundial. 30 anys a la banqueta del CNB del Club Natació Barcelona per Toni Esteller. Un parell de coses abans de la publicitat. El Barça d'handbol té aquest vespre partit ajornat de la Lliga Sobal. Juga contra el Port de Sagunt. Atenció, perquè aquest partit no juga al Palau Blaugrana, com és habitual, sinó que juga al pavelló de la ciutat esportiva Joan Gamper del Barça. Per tant, els efectes del coronavirus, sense públic, millor jugar, a considerar el Barça, en aquest pavelló que no pas al Palau Blaugrana. I avui a les 3 de la matinada, hora d'aquí, es disputarà el quart partit del play-off final de l'NBA entre els Lakers de Los Angeles i el Heat de Miami. De moment domina l'equip californià per 2 victòries a 1. Recordem que serà campió l'equip que sumi 4 victòries.
Catalunya migdia.